quart de 12, recta final de la campanya de la renda. Queden menys de 15 dies per passar comptes a Hisenda, una campanya marcada per algunes novetats. I com sempre fem, resolvem els dubtes amb un consultori amb el nostre expert de capçalera, en Jordi Altaió, doctor en Economia i president de la Comissió Econòmica, Financera, Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Les noves principals novetats... Anem a fer les preguntes dels oients i anem per feina, perquè segurament en algunes de les preguntes hi ha alguna de les preguntes que es fan alguns oients. Val? Per tant, ah, mira!
Jordi, et porto el llibre com cada any.
Saps que els guardo, no?
Els guardes?
No. Escolta, mira, sempre faig el mateix, eh? Atenció, el manual pràctic Renda 2018. Perdona, Nieto.
Saps què passa,
Jordi?
Saps què passa? Que hem de fer una cosa. Mira, el 2016 aquest llibre tenia 1.107 pàgines. El 2017, 1.140. I aquest any en té 1.225.
Hi ha més pàgines cada any. Això no sé si és bo o dolent. Vaja, el que és dolent és que... Quan t'estira d'això? Quin tiratge deu tenir, això?
Poc.
Poc, eh?
Poc.
Entre altres coses, perquè això... Bàsicament, no. Primer de tot, això per qui és? Perquè tu dius, bueno, no, home, hi ha molta gent gran que no coneix, una gent gran no es mira això.
No, home, absolut. Això
per tant, això estem parlant de que això no té cap sentit.
No, és bàsicament pels professionals.
Pels professionals aneu a la web i ho mireu per la web, no?
Sí, però et pensa que fa molta gràcia tenir un llibre de 1.225 pàgines d'un impost que diu l'agència tributària, póngase en l'APP, póngase en el teléfono, i no se mire nada.
La primera història que s'ha de veure, quan us envien aquella carta que al darrere posa els ingressos que has tingut, allò que ho envia Hisenda pot ser que estigui equivocat.
Clar.
I si està equivocat, pringues tu.
Home, mira, ahir o abans d'ahir, no me n'en recordo, vindrà un client al despatx, la seva declaració de renda enviada per l'agència tributària era pagar 700 i escaig. Jo li vaig fer la declaració de renda i era tornar menys 200 i pico. És així de senzill.
I no pot ser que ara, quan vegi això, li facin una... Com que li tornen diners, no diguin, ui, què ha passat aquí, els d'Hisenda?
Poden fer-ho perfectament, però com que estava ben feta, la que estava mal feta és la de l'agència tributària.
I no passa res, no?, que estigui mal feta l'agència tributària?
No, en absolut.
No s'hi passa res, no?
No passa res. Val. Perquè el que respon és el contribuent, no l'agència tributària.
Val. Anem amb trucades, va. Per cert, segons acaba de publicar l'edició digital de La Vanguardia, Hisenda ha començat a retornar l'IRPF per maternitat i paternitat als funcionaris.
Sí, perquè...
Es tracta dels diners del 14 i 16, 17, no?
Correcte. Els té que tornar els diners, però és que va haver-hi un moment al qual van dir que els funcionaris no els hi afectava, però va haver una sentència, em sembla que era del Suprem, dient que els havien que tornar.
Va.
I el que han de fer és tornar-los-hi.
L'Albert ens envia dues preguntes. L'Albert, atenció.
Dos dubtes que tinc. Si quan te separes tens una pensió que passes a la teva ex-dona pels dos fills, si això desgrava, i llavors si el 50% de la hipoteca que estàs pagant del pis també desgrava.
Vale, a les dues preguntes la resposta és afirmativa. El que tu pagues de pensió amb els nens... tens una reducció a l'IRPF i la hipoteca que estàs pagant de la casa on viuen la teva exdona i els nens et desgrava tu també, encara que tu no visquis en aquesta casa.
Va. L'Assumpció.
Si hem comprat un cotxe elèctric i tenim una bonificació de 5.000 euros, on ho he de posar a la renda?
Miri, desgraciadament ho ha de posar com un guany patrimonial. És dir, que li costarà impostos. El que no li puc dir, perquè jo no ho sé, és a quina casella, perquè no me n'en recordo, però ha de posar a on posa ganàncies patrimoniales, que no provenen de transmissions.
Carles de Badalona.
A veure, el meu germà està indignat perquè té una retribució anual de 22.010 euros bruts i té que pagar 276 euros al fisco. Clar, per 10 euros bruts té que pagar això. Què passa si no la fa? Això té repercussions? Recordo que són només 10 euros bruts que sobrepassen.
Va, saps què passa? Que el límit són 22.000, amb la qual cosa, si et passa per 10 euros, tècnicament has de fer la declaració de renda. Una altra història és que, en mi opinió, però és una opinió subjectiva, eh? Per 10 euros bruts jo no faria res.
Molt bé. 11:22, la Cati fa aquesta pregunta.
Volia saber si el lloguer d'habitatge desgrava per a joves, fins a quina edat, i si es pot fer una complementària un cop l'has confirmat, si es pot rectificar.
A veure, el lloguer, si pagues el lloguer, hi ha una desgravació autonòmica encara a Catalunya, però amb una sèrie de requisits importants que de memòria no me n'en recordo. Per ser menor de 32 anys, em sembla que és, i tenir un rendiment de menys de 22.000 euros. Però això és, mira tu, pregunta-li amb algun company, i sempre estàs a temps de fer una complementària abans de que se t'acabi el termini en període voluntari, que és el de juliol. Però fes-ho, eh?
El Daniel, un dubte pràctic.
Digue'm. Volia saber en quants cops puc fraccionar el pagament de la renda.
A veure, saps què passa? Que abans, fins l'any 2016, només es podia fraccionar amb dos terminis, que eren 60 i 40. Vale? A partir del 2016 es va obrir la porta a que es pugui sol·licitar l'aplaçament de pagament i pots demanar l'aplaçament de pagament i normalment te'l donaran fins a un any.
Vale. Aquesta és la pregunta que envia el David, concretament una consulta per la seva dona.
La meva dona, que tant fa la declaració de renda perquè vam ser pares l'any passat, volia saber si es pot beneficiar amb alguna cosa. Ella treballa mitja jornada i si té algun descompte fiscal, alguna ajuda...
O clar, t'has de mirar que segurament li serà aplicable la deducció per maternitat perquè tindrà un nen menor de 3 anys. Amb la qual segur que li és aplicable la deducció per maternitat.
Gràcies, també la pregunta pel David. L'Ester.
A veure, jo en el 2016 vaig cobrar una pensió i vaig cobrar més import del que em pertocava. Llavors, ara faig una complementària, me'n vaig al 2016, faig una complementària, modifico els rendiments del treball i em surt que m'han de retornar aquests diners. En el seu dia jo vaig pagar. Suposo que ara em tindran que retornar el que vaig pagar més el que em surt ara. La meva pregunta és, a l'hora d'enviar la declaració de renta, quina casella he de marcar? Perquè els conceptes que em posen només es refereixen a qui ha cobrat de més i ha de tributar de més, no jo que vaig cobrar de més i he de tributar per menys.
A veure, saps què passa? Que quan el resultat és a tornar, com m'estàs dient, no has de fer una complementària. Les complementàries només són per si has de pagar de més. El que has de fer és una substitutòria. Llavors, com que has de fer una substitutòria, no ho pots fer-ho via el programa de l'agència tributària. Has de presentar la documentació corresponent via substitutòria, perquè complementària i substitutòria no és el mateix.
Va. El Ferran parla de possibles desgravacions.
Digue'm. Soc un home divorciat on hi ha una sentència judicial on es diu que jo tinc que passar una pensió alimentària dels meus dos fills de 250 euros cada mes. Mm. A més, la sentència també diu que he de pagar jo l'escola. Sí. Una escola concertada, els teus dos fills. Sí. Els rebuts d'aquesta escola concertada es poden desgravar també com a pensió alimentària o només els 250 euros?
No, saps què passa? Que el que és deduïble és la pensió per sentència judicial. Llavors has de mirar si a la sentència judicial diu que tu tens que fer-te càrrec de pagar els 250 euros cada mes més l'escola dels nens, sí que és deduïble. Si no ho posa la sentència judicial, n'ha més la percepció dels nens.
El Francesc.
Junt amb la meva dona tenim un pis llogat a una fundació sense ànim de lucre. Sí. Tenim creada una comunitat de béns,
sí.
I voldria saber si tinc algun avantatge fiscal i quins gastos em podria deduir.
Home, saps què passa? Que el que ho tinguis llogat amb una fundació no és rellevant, perquè és un lloguer com qualsevol altre. El que sí que tens que fer és que t'has de descomptar del lloguer que cobreu, t'has de descomptar els impostos, és a dir, l'IBI, les basures, aquestes coses, l'amortització, les reparacions i la comunitat.
La consulta del Joan.
La meva consulta seria quin és el mínim per no fer la declaració de la renda. Si compres més de 15, 20 o 25.000 euros, cal fer la declaració de la renda?
A veure, saps què passa? Que si només tens un pagador, el límit són 22.000. És a dir, si el salari brut és inferior a 22.000, no tens obligació a fer la declaració de renda. Però fes una cosa que sempre ho dic. Abans de no presentar-la, mira, si fas la declaració de renda, encara que no tinguis obligació, si et surt a tornar o no. I si et surt a tornar, fes-la.
Clar, perquè et tornaran calés. Clar. El Jonathan té una pregunta pràctica.
Bon dia. Soc bon transportista dia. Internacional i tinc problemes per presentar-me a l'oficina. Se pot aplaçar, a part de l'aplaçament normal que hi ha de pagament ara del 60% i el 40% al novembre, se pot fer, diguéssim, en 10 mesos a pagar el deute o hem d'esperar que passi el temps i després fer l'aplaçament?
No, no, pots demanar, a part del 60 i 40, pots demanar, que ho he dit abans, pots demanar l'aplaçament perquè ara t'autoritzen a demanar l'aplaçament de l'IRPF. Llavors, demana un aplaçament d'un any, que segurament te'l donaran, i t'ho pagues tranquil·lament en un any, i no et preocupis.
Val. La Laura.
Jo, bàsicament, he tingut un problema amb la modificació de la declaració de l'any passat, del 2017. En el seu moment em vaig descuidar de posar el lloguer del contracte de pis. Llavors vaig procedir a fer tota la modificació del 2017, ficant l'apartat de deduccions autonòmiques, ficant totes les dades. I quan arribo al resum, sí que em surt l'apartat de deduccions autonòmiques amb l'import que, diguem-ne, amb l'import correcte. Però, en el total, aquest import no se m'actualitza, és a dir, em surt el mateix import total que l'any passat. Llavors, no sé si és un error, no sé si jo m'he equivocat en algun pas o com s'hauria de fer.
No, saps, passa que això és un problema de l'aplicació informàtica. Si tu has modificat la declaració de renda i t'has deduït el lloguer correctament, és que quan fas el traspàs a l'aplicació informàtica deus cometre algun error d'algun tipus. Llavors ves amb un company o que algú t'ho miri, perquè segur que s'ha de modificar el resultat. No pot ser que et doni el mateix.
La Maria Dolors.
Jo tinc un préstec de vivenda de l'any 2008. Mm-hmm. I els ingressos per la feina són inferiors als 22.000 euros.
Sí.
La pregunta és, si els meus ingressos són inferiors als 22.000 euros, jo estic obligada a incloure o traslladar les dades del préstec de la vivenda? Ho pregunto perquè a mi la renda em surt molt millor i em beneficio més si no els incloc que si fico la deducció per vivenda habitual.
No, el que has de fer és el següent. Fes una projecció de la teva declaració de renda. Perquè com que guanyes menys de 22.000 euros, tècnicament no has de fer la declaració de renda. El que m'estranya molt és que posant la deducció de la vivenda et surti més car, que això és difícil. Llavors el que faria és, fes una projecció, fes la teva declaració de renda amb el teu salari i posant-hi la deducció per vivenda habitual, i si et surt a pagar, t'olvides de la vida. I si et surt a tornar, fas i la presentes.
Correcte. El Martí.
Voldria saber si tinc que fer la declaració de renda per la venda d'un pis l'any passat, al setembre del 2018,
sí.
O la puc fer l'any que ve.
No.
El 2018 l'has de fer.
I tant, no pots anar canviant. Mire, voy a declararlo en el 2022.
Sí, no.
2018.
No, claríssim.
Que és la renda que fas ara, eh?
Sí, no, que no oblidi. La Montse.
El 2018 vaig heredar unes accions del Banc de Sabadell i del BBVA de la meva mare,
sí.
Accions de les quals ja en tenia algunes. Per acceptar l'herència vaig haver, després per despeses vaig haver de vendre, i la meva declaració de la renda en la part d'accions no em reconeix aquestes segones que vaig heredar, i per tant, com venc una quantitat superior a les que tenia originàriament, em dona error, estic en un bucle, no sé com introduir-les i tampoc sé gaire el valor que les tinc a introduir.
A veure, mira, el valor de les accions que vas heredar és el que vas posar a la declaració d'hereus, és a dir, a l'acceptació de l'herència, vale? I llavors a la declaració de renda t'ha d'agafar, sin duda, les primeres que tenies tu més les que vas heredar. Però aquí s'aplica el FIFO, que vol dir que et vens les més antigues. Però t'ho ha d'agafar segur.
Anem amb la Núria.
tinc la hipoteca des del 2005, sí. El 50% amb el meu ex.
Sí.
I aleshores, el 2017, vam fer la sentència del divorci i bé, ara tinc la totalitat de la hipoteca per mi i ara sí. No sé si la declaració, sí. A l'entrar en vigor el 2013... En aquest cas, si entra, si segueix vigent el que vam signar el 2005 i jo passaria a tenir íntegre el 100% de la declaració.
Por supuesto. És a dir, el que està en vigor és la sentència que vas tindre de divorci. Amb la qual ara tens des del 2013, em sembla que m'has dit, el 2003 el 100% del pis i tu el 100% de la hipoteca.
O Sergi...
Com a propietari, per fer-me la deducció del 60% d'un lloguer,
sí.
M'agradaria saber quines són quines serien les condicions per poder-ho fer. Llavors, hem escoltat que hi ha, per exemple, la deducció per menors de 30 anys, jo és una persona menor de 30 anys, o que no sigui estudiant. Per una altra part, he escoltat que sempre que sigui un contracte de 12 mesos o que no sigui un contracte temporal.
Escolta'm, només tens per aplicar-te la reducció del 60%, oblida tant de l'edat del llogater, del que cobra el llogater, perquè això va ser derogat el 2015. L'únic que et cal a tu és que tinguis un contracte de lloguer d'una vivienda habitual que no sigui per temporades i t'aplica sempre el 60%.
Dues últimes trucades, la primera, l'Antoni.
Tinc unes accions que són molt antigues que han passat directament d'un banc a un altre i ara si me les vengués no sé quin valor hi hauria de posar.
A la pàgina web de l'Agència Tributària hi ha un apartat que diu cartera valors.
Sí.
Volia preguntar si és obligatori fer-ho i si no ho és, si ho aconsella. Res més.
No, has de declarar el guany patrimonial generat per la venda de les accions. Llavors, el valor de les accions, si són molt antigues, em sembla recordar que és el valor patrimoni de les accions del 2015. I això li demanes al banc i el banc t'ho donarà.
D'acord. I l'última, l'Enriqueta Vinaròs.
L'any passat, el 2018, se'n va reconèixer per sentència judicial del Tribunal Superior de Catalunya una validesa permanent que amb efectes retroactius des del 2014. La meva pregunta és, si m'imputa tot lo cobrat amb conceptes de 2014 o 2015, 2016, etc., a un sol exercici fiscal, amb el qual se'm dispara l'import, el percentatge de IRPF d'una manera brutal. És cert això?
De cap de les maneres. De cap de les maneres. Els ingressos s'imputen en la fecha de vengo de l'exercicio. És dir, imagina't que tu has cobrat ara el 2018 la pensió 14, 15, 16, 17. El que no es pot fer és imputar-t'ho el 2018. S'ha d'imputar en la fecha que són exigibles, amb la qual tens que fer la part corresponent al 14, 15, 16 i 17, però de cap de les maneres és imputable el 2018. Va, per l'amor de Déu.
Clar. 11 i 36 minuts. Moltes gràcies, Jordi Altaió.
Molta res.
30 de juny, eh?
30 de juny. 1 de juliol, em sembla.
L'1 de juliol inclou, també?
Sí, però 30 de juny és diumenge.
Ah, per tant, l'1 de juliol és l'últim dia per poder fer entregar la... Si fas el 2, ja vas tard, no?
Ja vas con un 5% recargo.
Amb un 5% ja?
Ja.
Si això fos al revés, no passaria mai.
Mai.
Gràcies, Jordi Altaió.
De res.
36.